El pati descobert. Ciència política en confinament.
Hola a tothom. Benvinguts a la prova pilot d'un producte que vés a saber en què es convertirà. Mentre tothom fa pastissos a casa, pa a casa o altres manualitats diverses, nosaltres hem decidit fer allò que tothom, diguéssim, estava esperant. Ciència política des de casa. O millor dit, ciència política en confinament. Primer de tot, i com toca, ens hem de presentar, ens hem de saludar. Us saludo a tothom. Toni Rodon des de Londres.
Marguin Joan des de l'Hospitalet de Llobregat.
Marc Sant Jaume des de Cardedeu.
Com esteu?
Bé, molt bé. Esperançats i amb ganes de començar aquesta nova experiència.
El confinament s'està fent llarg, Marc.
Molt llarg, la veritat. Ara amb més esperança per poder sortir demà amb els nens, però esperem que no duri gaire més i puguem passejar també els adults.
Molt bé. Bé, aquests dies, mentre estàvem parlant d'aquest podcast, he de reconèixer que m'he posat una mica nostàlgic i me n'he recordat dels inicis del Pati Descobert. No sé si que aquells que ens puguin estar escoltant se'n recorden, però el Pati Descobert és un blog de ciència política que vam crear fa uns 10 anys i que, diguéssim, tenia dos objectius, no? L'objectiu més formal, que era analitzar la realitat catalana amb eines analítiques i filosòfiques que ens dona la ciència política, i després hi havia l'objectiu més informal, que era posar per escrit anàlisis i reflexions que fèiem més aviat en persona, no? Quan estàvem allà al bar del Pati Descobert de la Pompeu Fabra, i particularment quan estàvem estudiant el màster. Així que avui presentem com una mena de spin-off una idea que sorgeix d'això, que és traslladar les converses que teníem presencialment o que podem tenir en el món digital. Per tant, hem decidit una mica parlar de ciència política i fer-ho a través d'una plataforma que la gent últimament utilitza, que són els podcasts, no? Perquè això dels blogs, diguéssim, ha passat una miqueta de moda, no sé si teniu aquesta sensació.
Sí, totalment, Toni. De fet, quan vam obrir el blog, si us en recordeu, no existia ni el Twitter gairebé, nosaltres no en teníem, i només hi havia aquelles plataformes que permetien pujar posts, etc. Clar, això amb l'eclosió de les xarxes socials ha passat a la història. I fins i tot ara mateix el Twitter comença a quedar desplaçat pels TikToks i Instagram, etc. I per tant el que es valora ara mateix és la immediatesa, potser coses més curtes, més interactives, i els podcasts formen part d'aquest tipus d'anàlisis que agraden.
I, a més, de podcast sobre ciència política o sobre números, com a mínim, Marguin, Joan i jo som fans de moltíssims, no?
Sí, home, i tant. És un gran clàssic, sobretot els anglesos, en aquest sentit, en saben molt. A nosaltres ens agraden especialment, i els comentem molt habitualment, aquests posts de la BBC, no? El BBC Analysis, el BBC Science Insight, i el que potser ens agrada més de tot, perquè és directament d'estadística, és el que es diu More or Less Behind the Stats.
Exacte, que és un podcast que de fet dura molt poc i que parlen cada programa d'una xifra concreta i intenten esbrinar si és certa o és falsa o quin és el seu origen, no? Molt, molt interessant, el recomanem a tothom. De fet, avui, tirant una mica aquest fil, el que volem fer és parlar d'un tema que segur que a tot Catalunya li interessa, que està relacionat amb els números, i que, de fet, és un problema que ens trobem sovint com a politòlegs a l'hora de fer recerca. El tema en concret és l'ús dels logaritmes.
El pati descobert. Ciència política en confinament.
Perquè si us hi fixeu, una de les repercussions que ha tingut el coronavirus és que veiem dades per tot arreu. Cada cop que entrem a un mitjà de comunicació, al diari, apretem a una pestanya, podem trobar l'evolució dels morts, l'evolució dels infectats, l'evolució de casos, etc, etc. Sempre hi ha gràfics, hi ha números per totes bandes, no? Ens hem acostumat a veure xifres a tot arreu. Molts mitjans el que fan és ensenyar l'evolució, per exemple, de morts de dues maneres. Una manera és mostrant les dades tal i com són, no? Per exemple, el dia tal han mort doncs, tantes persones, l'endemà han mort tantes persones. En aquest cas, fan un gràfic que és l'evolució del número absolut de morts que hi ha per Covid-19 cada dia. Una altra alternativa que normalment posen al costat és fer servir una xifra que li diuen el logaritme o l'escala logarítmica. De tal manera que l'usuari el que pot fer és triar dues opcions, o veure el gràfic amb xifres absolutes o veure el gràfic amb xifres logarítmiques. La gran pregunta és per què? Per què es fa servir el logaritme i a vegades no? Quines diferències d'interpretació hi ha entre una i l'altra escala? I, de fet, la gran pregunta és, i per què això és important? Per què aquest debat és tan important en ciència política?
Sí, efectivament. Deixeu-me presentar primer la definició, que és una mica complexa, i després ho anem desgranant per entendre-ho fàcilment. El logaritme d'un nombre, en una certa base, és l'exponent al qual cal elevar aquesta base per obtenir el nombre donat. És a dir, quan nosaltres fem un exponent d'un nombre, fem 2 per 2, 4, 4 per 4, 16, etc. D'acord? Per tant, fer el logaritme d'aquest valor significa que el que fem és el procés a la inversa, és a dir, convertim un nombre exponencial en un nombre, el reduïm, de manera que les dades, en lloc de tenir forma exponencial, passen a tenir forma lineal. Bàsicament, el que permet el logaritme és que els valors molt elevats es transformin en valors més propers. Per tant, el que fem és reduir les dades en un rang més manejable. Expliquem-ho amb un exemple, que serà molt senzill. Hi ha dos logaritmes, normalment, el logaritme en base 10 i el logaritme en base 10. Fem el logaritme en base 10, que és el més senzill. El logaritme en base 10 ens està dient que el valor de 10, el seu logaritme és 1. El valor 100, el seu logaritme és 2, el nombre de zeros que té. El valor 1.000, el seu logaritme és 3. El valor 10.000, el seu logaritme és 4. Per tant, fixeu-vos-hi, de 0 a 10 hi ha una distància d'un punt logarítmic. De 10 a 100 hi ha una altra distància d'un punt logarítmic, però quants punts hi ha entre mig? N'hi ha fins a 90. De 100 a 1.000 hi ha 900 punts de diferència, però en realitat és només un punt de diferència logarítmica. I per què fem això? Bé, doncs el que fem això, com us comentava abans, és bàsicament per reduir les dades, per aixafar-les. Quan nosaltres tenim unes dades que agafen coeficients de multiplicació molt, 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 molt forts, és a dir, creixen exponencialment, quan nosaltres les volem representar, utilitzem el logaritme per aixafar-les, per reduir-les, per fer-les molt més manejables i fer-les, per tant, molt més comprensibles. De manera que, per tant, una escala logarítmica, és a dir, una escala, diguem-ne, que creix molt ràpidament, es converteix en una escala lineal, que és aparentment una línia.
Per tant, diguéssim que és una forma de simplificar el món, no?
És una forma, bàsicament, d'entendre, de mostrar, de poder, mostrar les dades d'una manera molt més senzilla i tenint en compte que hi ha alguns patrons de comportament en el món que no regeixen per patrons, diguem-ne, lineals, com estem acostumats a pensar, sinó per patrons logarítmics. Podem posar diversos exemples. El primer exemple és un exemple molt clar és el del PIB per càpita. Com qualsevol oient podrà entendre, no és el mateix que una persona en un país del tercer món passi de tenir una disponibilitat de 100 a 200 dòlars anuals que una persona, posem pel cas de Luxemburg, passi a tenir una disponibilitat de 60.000 a 60.100. En ambdós casos hi ha una distància, una diferència de 7 dòlars, no? Però el benefici marginal que se n'obté, com podeu comprendre, és molt més elevat el d'una persona que viu en un país del tercer món que passa de 100 a 200 dòlars i, per tant, dobla la seva capacitat adquisitiva, sent així encara molt baixa, que una persona a Luxemburg que passa de 60 a 60.100 dòlars. I, per tant, el que fem en aquests casos és crear-ne el seu logaritme de manera que un canvi de 100 a 200 dòlars serà un canvi substancialment molt més fort que un canvi en el de 60 a 60.100. Altres exemples en ciència en política en tenim molts. Un exemple, per exemple, és amb el que anomenem la magnitud de districte, és a dir, quants diputats s'escullen en un districte. És molt diferent en termes de proporcionalitat canviar d'un districte on s'escullen un a dos diputats o de dos a tres o de tres a quatre que, posem pel cas, si en les properes eleccions Barcelona deixa d'elegir 36 diputats al Congrés dels Diputats i n'escull 37, o encara més, el districte de Barcelona, el Parlament de Catalunya, passa a escollir 86 en lloc dels 85 que escull actualment. Com qualsevol persona pot comprendre, passar de 85 a 86 és un canvi absolutíssimament menor que no tindria cap tipus d'incidència sobre la proporcionalitat i, en canvi, passar de 1 a 2, de 2 a 3, sí que és un canvi substantiu.
Clar, totalment, no? Perquè, de fet, tornant a l'exemple que deies abans dels dòlars, i aquí ja es veu clarament la importància d'utilitzar el logaritme, no? Perquè una persona que només té 100 dòlars o 100 euros, passar-ne de cop a cobrar 200, doncs el seu benefici, el seu benestar, és, com deies, no? És molt més elevat que no pas passar de 60.000 a 60.100. És a dir, el nombre de dòlars que aquestes dues persones guanyen és el mateix en termes absoluts, però l'impacte que té sobre la persona és molt diferent.
Efectivament, és així.
De fet, hem posat aquest exemple no només per discutir les qüestions del logaritme, que també que són fascinants i que, com deia, és una qüestió que ens trobem sovint en ciència política, sinó també per parlar una mica de si això té un impacte a com la gent veu el Covid o el coronavirus, no? Dit d'una altra manera, quan entrem en els mitjans de comunicació, entrem en un diari, per exemple, sempre ens dona l'opció de prémer un gràfic en l'escala absoluta o en l'escala logarítmica. Veure un gràfic amb els casos absoluts, que seria, Marc, si no m'equivoco, aquell gràfic doncs, amb la línia que puja tan ràpid, que sembla que es disparin, versus veure'ls amb els casos logarítmics, que sempre veiem com s'aplana una miqueta més la corba, això té un impacte sobre com la gent percep a la crisi del coronavirus? Dit d'una altra manera, si veu els nombres absoluts, per exemple, la gent és més pessimista o vol mesures més restrictives?
És interessant, precisament perquè qualsevol de nosaltres probablement podria pensar que, en efecte, no, quan veus un gràfic del creixement dels morts o dels afectats per coronavirus en exponencial en relació quan ho veus en una escala logarítmica, les teves percepcions podrien canviar. No? I jo crec que aquest era, de fet, el propòsit d'un estudi que recentment han realitzat la SEM Recebi i amb diversos investigadors canadencs sobre, precisament, les escales logarítmiques i les escales linears o les escales exponencials al moment de visualitzar els afectats del Covid-19. I és molt curiós perquè jo crec que els autors, bàsicament, el que fan és mostrar diverses escales i a partir d'individus diversos i mirar si les diferències en les mesures que s'haurien de dur a terme per combatre el Covid varien. Curiosament, és un article que els nostres oients el poden recuperar, es diu Logarithmic versus Linear Visualization of COVID-19 Cases Do Not Affect Citizen Support for Confinement. Està publicat aquesta mateixa setmana al Canadian Journal of Political Science i, com bé el seu títol diu, doncs, efectivament, i molt sorprenentment, no, el que mostrant als individus una escala logarítmica o mostrar-la linear i, per tant, una escala en la qual es veu un creixement molt, molt, molt gran, doncs no afecta sorprenentment les preferències en relació al confinament. Però em temo que aquest, Toni, i tu potser ens ho podràs explicar una mica millor, em temo que aquest és un test una mica complicat de provar en aquest cas, no? Perquè el que veiem en aquest paper em sembla que és molt el que uns autors fa uns certs anys, Dragman i Lipper, van anomenar el pre-treatment bias. Ens ho pots desenvolupar una miqueta?
Sí, exacte. És a dir, una mica perquè els que ens escolten se situïn, el que van fer aquests autors canadencs o que bàsicament treballen al Canadà és fer un experiment. No? La meitat de la mostra li van mostrar un gràfic amb l'escala absoluta i després l'altra meitat li van mostrar un gràfic amb l'escala logarítmica. I després mesuraven si la gent era més pessimista. És a dir, si tu veies una corba que pujava molt dràsticament, eres més pessimista en relació al Covid, o si veies una corba que s'aplanava més, eres més optimista en relació a les mesures que es podien prendre. I com deia en Marc, no hi ha diferències, no? Un dels grans kits de la qüestió és que és molt difícil moure l'opinió de la gent respecte a aquest tema, com deia ara en Marc, perquè essencialment aquests gràfics la gent ja està exposada, és a dir, té molta informació prèvia a l'experiment, no? La gent ja coneix doncs quina és l'evolució, perquè, per exemple, cada dia els mitjans de comunicació s'estan comunicant el número de morts o el número d'afectats o el número d'infectats per la malaltia. Per tant, diguéssim, és un paper que el resum seria: no importa si veus l'escala logarítmica o l'escala absoluta, que, per dir-ho d'alguna manera, seràs igual de pessimista, no? Perquè la gent ja té unes opinions molt, molt prèvies i molt fortes abans de que estiguin exposats a aquest experiment, no?
Sí, però vaja, diguem-ne que molt probablement aquest experiment és un cas extrem. Vivim actualment tots amb una voràgine d'informació i consumim durant tot el dia informació en relació al Covid, al coronavirus, i per tant és molt difícil a través d'un gràfic canviar les nostres percepcions. A mi em sembla que
totalment.
A mi em sembla que en circumstàncies normals, en individus que no estiguessin, entre cometes, pretractats, això funcionaria, no? I efectivament mostrar una escala exponencial segurament tindria una conseqüència sobre la percepció i sobre la voluntat de prendre mesures molt més forta que mostrar una escala logarítmica. Però, clar, evidentment, en aquest cas, els individus viuen extremadíssimament pretractats i la incidència d'un gràfic és molt menor.
Mm-hmm. Molt bé, doncs recordeu que aquest és un article que està publicat per la revista canadenca de Ciència Política, que el podeu trobar amb lliure accés a la seva pàgina web. Escales logarítmiques, escales lineals, tema fascinant. Marc, si ara algú s'està preguntant quin gràfic ha de mirar, què li hauríem de dir?
Ah, és una pregunta molt complicada. En realitat depèn del que vulguem veure. En el cas dels contagiats i dels morts per coronavirus, semblaria ser que potser les escales més fàcils d'interpretar per al públic general són les logarítmiques, sempre i quan tenim present que el públic és capaç d'entendre què significa una escala logarítmica, no? I per tant, això sempre, cada una de les dues opcions són bones. En tot cas, el que sí que és important és saber el moment a partir del qual es comencen a mostrar les escales. I en aquest sentit hi ha alguna recerca que indica que més enllà de les escales linears o logarítmiques, el que és important és tenir un patró clar per saber a partir del qual, el moment a partir del qual hem de començar a mostrar un gràfic d'un país o no. I en aquest sentit, el que aquest article deia és que realment el que s'ha de fer és tenir en compte el moment en el que hi ha un nombre de contagiats o un nombre de morts per càpita equivalent en un país. És a dir, posem pel cas, en aquells països on comença a haver-hi un total de 5 infectats per cada 100.000 habitants, es comencen a mostrar en el gràfic. Això el que permetria és tenir gràfiques clarament comparables. Si nosaltres fem un gràfic i el comencem a mostrar a partir del moment en el valor absolut, és a dir, a partir del moment en el que, posem pel cas, en aquell país hi ha 150 persones infectades, com el lector podrà comprendre, Luxemburg, ja que avui hem parlat de Luxemburg, difícilment apareixerà mai en aquest gràfic, i en canvi la Xina o els Estats Units hi apareixeran molt ràpid, no? Per tant, el que realment és important, més enllà de les escales logarítmiques o lineals, és el punt en el que decidim nosaltres començar a mostrar un país o un altre, o una comunitat autònoma, evidentment, en un gràfic, i aquest punt tenir-lo en compte sempre no en valors absoluts, sinó en valors relatius.
El pati descobert. Ciència política en confinament.
Marc Sant Jaume, avui t'has quedat una mica més escoltant, però en la propera edició, diguéssim, parlarem d'ètica, si no tinc mal entès.
Aquests dies és d'actualitat la qüestió ètica, però hem de tenir en compte que les preguntes ètiques sempre hi són, sempre que realitzem accions, sempre que pensem en els altres, que actuem conjuntament en societat, hi ha qüestions ètiques en joc. I per parlar-ne, doncs, tindrem una convidada, que és la doctora Mar Rosàs. La Mar és investigadora a la Càtedra Ethos, coordinadora de recerca i doctora en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, i té diverses publicacions sobre el debat ètic i la bioètica, i amb ella doncs, intentarem aclarir aquests dilemes que ens enfrontem ara amb el coronavirus i més en general quin és el paper de l'ètica i la bioètica a la nostra societat.
Fantàstic, doncs ens escoltem d'aquí poc, fins aviat.
Adéu-siau, adéu.
Adéu.
Gràcies per escoltar-nos. Si vos voleu subscriure a este podcast, podeu visitar-nos a www.elpatidescobert.cat.